Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i a Olot Televisió. En uns dies, especialment intensos, l'activitat política està a flor de pell i això també es trasllada en aquesta taula que avui compartim amb en Josep Oliveres. Què tal, Josep? Com estàs?
Hola, encantat. És un plaer estar aquí i a veure si trobem una mica d'entrellat amb aquests temes tan intensos que ens trobem.
Jo no sé si entrellat o no, però sí que el que veiem aquests dies és la talla política del país en el que vivim.
Molt intens, entre cometes.
Sí. Avui també ens acompanya un altre dels veterans de la nostra tertúlia. Pep Planelles, com estàs?
Molt bé, estupendo. Encantat d'estar amb vosaltres.
De vergonya aliena, a vegades, el que veus?
Déu-n'hi-do. Molta vergonya aliena.
Sí?
Ja saps que alguna vegada he fet servir algun terme que m'has de traduir, com aquell dia que vaig dir allò de la desfatxatez. Però és que hi ha vegades que dius, ostres, quina desfatxatez.
És que hi ha paraules en castellà.
Fan més.
Tu que ets expert en lletres, sí o no?
Sí.
Que quan calen ho diuen tot.
Exacte.
Per exemple, desfatxatez.
Desfatxatez.
És una paraula contundent.
Desvergonyinament.
No, és el mateix.
Ja no és el mateix. No són igual.
Juan Correa, com estàs?
Hola, què hi ha? Muy bien, encantado.
Encantat que estiguis aquí amb nosaltres. Anem a divertir-nos una estona. Dic divertir-nos perquè aquí en aquesta tertúlia, si una cosa a mi m'agrada, ja ho he dit diverses vegades, és que aprenem molt dels nostres contertulians i això està molt bé. 682-900-600 és el número de WhatsApp al qual podeu enviar els vostres missatges. Jo comentava que estem en una situació frenètica d'actualitat aquests dies, amb el debat d'investidura de Pedro Sánchez, un debat que ha posat de manifest com està la situació política en aquest moment al país. De fet, ja sabíem que tots plegats s'esbatussaven verbalment, però és que el que hem vist a la tribuna del Congrés dels Diputats, ho comentàvem ara al principi, fins i tot ratlla la vergonya aliena. Pedro Sánchez ha hagut de sentir-se absolutament de tot durant aquestes últimes hores. Paraules, per exemple, de Feijóo acusant-lo de colpista sense anar més lluny. I ara aquí, per exemple, estem veient una captura de pantalla a través de la televisió on l'ACN recollia aquest titular: Sánchez a Feijóo, Espanya no es trenca, diu, ho sento molt. De fet, ara el sentirem. Anem a pams perquè hauríem de començar recollint de forma breu algunes de les paraules que s'han sentit aquestes últimes hores al Congrés dels Diputats. I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que és el, diguem-ne, portaveu del Partit Popular i cap de l'oposició. L'escoltem.
Pensad que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez cuando ya llega investido a esta cámara desde Waterloo. Es una broma. Mire, en primer lugar, esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas.
Pedro Sánchez, evidentment, contestava no només aquestes acusacions, sinó d'altres, també d'altres membres de l'oposició, però sobretot ell defensa que l'amnistia contribueix a pacificar la relació entre Catalunya i Espanya i que al final es tracta d'una mesura que el que ha de portar és la tranquil·litat.
Ni la Constitución se quiebra, ni España se hunde, ni... No, no, señor Feijóo, fíjese si la Constitución es fuerte en nuestro país y ustedes llevan 5 años incumpliéndola y la democracia sale adelante. Pero lo que no entiendo es cómo usted le cuesta tanto, cómo a usted le cuesta tanto asumir y comprender cómo funciona la democracia parlamentaria, que es lo que representa y lo que está reflejado en la Constitución española. Que no entienda que son los votos de los diputados y diputadas en esta Cámara, 350, los que eligen al presidente o presidenta del Gobierno de España, y que usted, lo siento, señor Feijóo, pero no tiene los votos necesarios.
Pedro Sánchez necessita, evidentment, els vots, ha necessitat els vots dels independentistes catalans per tal de poder aconseguir la presidència del govern. En aquest debat d'investidura, els que seran els seus socis de govern li han deixat molt clar que això no és un xec en blanc, sinó que els acords s'hauran de complir. Ho deia, per exemple, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. La seva responsabilitat era trobar la manera de respectar el marc que vostès i nosaltres hem acordat.
Com sabeu, en el cas concret de Junts ha costat més arribar a un acord perquè fins i tot hi ha hagut matisos importants que han endarrerit aquest ple d'investidura. Esquerra Republicana d'entrada va tancar els acords més aviat. Tot i així, Gabriel Rufián adverteix que els acords s'han de complir.
Durant 4 anys hem estat el sac de boxa de molta gent. Però van continuar treballant i van arribar a les eleccions i van dir que els nostres vots valien una amnistia, que valien reforçar la negociació, que valien la transferència total de Rodalies i que valien corregir el dèficit fiscal. Aquest era el preu. I 4 mesos després presentem aquí un acord per una amnistia, per reforçar la negociació, per la transferència total de Rodalies, que això és trens, vies i recursos, i per la condonació de 15.000 milions d'euros de deute fiscal.
D'aquesta manera, resumit Gabriel Rufián, els acords amb el PSOE. Més enllà de tot això, novament hem assistit a l'espectacle lamentable de l'extrema dreta amb Vox. Santiago Abascal, absolutament fora de to i fora de lloc, es dirigia al futur president del govern amb aquestes paraules.
Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar. Pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez. Y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijóo? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
Per cert, hem de recordar que en aquesta qüestió la presidenta del Congrés dels Diputats, de la mesa del Congrés dels Diputats, va exigir que determinades paraules quedessin fora del registre del que havia passat en aquesta investidura, en aquest ple d'investidura, perquè considerava que vulnerava les lleis de respecte mínimes que s'han de tenir al Congrés dels Diputats, una Francina Boris que, d'altra banda, va fer molt bé el seu paper. Bé, aquest és, diguem-ne, l'escenari amb el que ens hem trobat aquests dies. Juan, vols començar tu?
Sí, sí. Home, és una mica... d'una mica de vergonya. Això és la veritat, vull dir. Un lloc com s'hauria de discutir dels problemes de la gent. Vull dir, fer un programa, presentar un programa econòmic, que ja ho va fer, no? I, per tant, l'oposició, doncs, dir el que havia de dir, que s'acabi parlant només de golpismo, en fi, de tot el que s'hi ha dit, no? Per un costat i per l'altre, jo crec que en aquest cas el Pedro Sánchez, com tothom el que intenta manar, ha fet ha intentat fer, doncs, el que havia fet abans el Rajoy, el que havia fet el Zapatero, el que havia fet l'Aznar, el que faria qualsevol, vull dir, intentar governar com pogués. I per tant, les vots li han donat, jo crec que ha sabut aprofitar l'oportunitat i ha fet el que calia. Jo crec que això hauria de ser un debat més per la llei i no tant per la galeria. Jo crec que això, però de totes formes és una mica desagradable veure, i molt més escoltar a la ultradreta dir que se le parece a Hitler, ¿no? Que llegó al poder, vull dir, que és el que estan, vull dir, qui estan, quién está encendiendo las calles, quién está montando el follón, quiénes son los que, pues, lo estamos viendo, son ellos, ¿no? Porque nunca han querido perder. O sea, la derecha, y eso tienen razón los socialistas, y tienen razón los demás, nunca han querido perder, y cuando lo pierden lo llevan muy mal, muy mal, muy mal. La muestra, para muestra un botón, ¿no? Entonces yo, a mí, para mí es un poco penoso ver los debates en estas condiciones, ¿no? Con esa crispación, con esa pelea, es decir, no discutiendo de lo que interesa a la gente, de verdad. ¿Entiendes? Que es cómo se soluciona el paro juvenil que tenemos, cómo se soluciona el acoso escolar si no tenemos más maestros o más educadores, cómo de 0 a 3 años nos faltan maestros en todo el país, o cómo una señora puede decir que lo avanzado en el mundo trans se puede tirar para atrás y decir que ahora no, eso no vale, se descalifica o se paran esas leyes, ¿no? Yo creo que de eso se debería estar discutiendo. Y naturalmente todos quieren mandar, todos los grupos políticos quieren mandar, pero solo manda el que tiene los votos. Y en este país así ha sido. O sea, lo que pasa es que tanto la derecha como una parte importante del PSOE han estado acostumbrados a decir quítate tú que me pongo yo, y quítate tú que me pongo yo, ¿no? Y eso ha variado, porque ha variado la composición social de este país, ya no somos, hay mucha gente joven, hay ya la democracia tiene 40 y tantos años o 50, ya no, o sea, todo ha variado y por tanto hemos de conformarnos a lo que toca, es decir, manda el que tiene los soportes en la Cámara, y así es, y así es, y cada uno ha jugado su papel. A mí me parece me parece lo más normal del mundo que Junts aproveche el momento, lo ha tenido, le ha venido bien, pues aprovecha el momento y aprieta hasta donde pueda apretar, y eso es así. Junts no rompería nunca, Junts habla mucho para su parroquia también, ¿no? No rompería mucho nunca un acuerdo que pudiera traer a Vox al poder con el Partido Popular, sería de un poco de locos, ¿eh? Porque lo tendría bastante peor en este caso, ¿no? Pero bueno, pero tiene derecho a apretar. Y los demás tienen derecho a cambiarse según qué posición, ¿eh? Es decir, ¿que Sánchez habría hecho amnistía? Nunca. Nunca. Si no se dan unas condiciones como las que han venido, no estaremos hablando de la amnistía. Porque lo dijo, lo repitió, y es así. Ha variado el discurso pues porque le interesa y porque quiere, lo necesita, ¿eh? Y las cosas son así. Eso no es ni golpismo, eso no es nada. Eso es, sencillamente, aplicar la Constitución, las condiciones en las que todos hemos pactado, que cuando le iban bien callaban ambos dos, los socialistas y el PP, y ahora que no les va bien a la derecha, pues joder, parece que el mundo se hunde, que todo el mundo es aquí un usurpador, que no tienen derecho a mandar nadie más que ellos, ¿no? Y esa es la realidad.
Pep.
Bueno, jo que aquest tema, efectivament, tot el que dius i el que hem vist aquests dies, ha sigut un espectacle tan lamentable, tot el que s'ha vist, aquesta gent de Vox, bueno, aquesta paraula desfatxatez, l'haig de seguir mantenint. Però jo, sobre el tema aquest, m'agradaria fer una mica més de filosofia d'això, perquè hi ha un tema que també, ara m'agradaria que es posessin, nosaltres fa molt que estem debatint, a veure, primer va tenir que presentar-se el Feijón, o a veure si trobava maneres de sortir, fa mesos que amb els companys, o fa setmanes que estem discutint i tal. Molta gent era partidària, no, doncs no els votarem, doncs no l'apoyarem amb el Sánchez, doncs que hi tornin a haver eleccions. Altres que deien, no, el que hem de fer és... Bé, Déu-vos en guard que no haguéssim pactat i que ens trobéssim que hagués guanyat aquesta extrema dreta que ens estigués governant, com els està passant a València, com els està passant a Mallorca, que ens trobaríem aquí amb un clima social nostre de... Això podria haver sigut terrible. Llavors jo sempre he pensat, els temes, quan hi ha un problema, no sé per què, no hi ha manera de poder-lo posar sobre la taula i veure, per exemple, a mi un dels que m'ha decepcionat més ha sigut el Feijó, que era un home que semblava, venia de Galícia, semblava un home prudent, aquí estàvem acostumats amb aquell del Casado que deia que aquí posaven pedres a les motxilles dels nens si no parlaven en català i totes aquelles animalades. Clar, aquest home que no arribés aquí, a veure, escolta, quin problema? Hi ha un problema o no hi ha un problema a Catalunya? No, és que sembla que no es donin compte realment del problema que hi ha hagut. Ahir una de les persones que no sabíem com actuaria en un debat va ser la Míriam Nogueres, perquè és nova amb aquests debats, i jo trobo que el seu raonament que va fer des del principi explicant d'on venim, per què, quin problema hi ha realment a Catalunya, d'una part de la població, per almenys molt important, que celebrem l'11 de setembre, que va ser l'últim dia que vam tenir llibertat, tota una sèrie de coses que llavors vam arribar, i quan vam arribar al final, que en Puigdemont i en Junqueras van intentar pactar amb Madrid, no hi va haver manera, Madrid es va estimar més enviant els piolins aquí, i tota aquesta batalla. Jo crec que Espanya, afortunadament, aquest Madrid que veiem, jo hi he treballat molt a Madrid, conec molta gent, aquest Madrid que veiem a la tele de les algarades al vespre, amb els encaputxats, tirant pedres, hi ha molta gent a casa seva que jo, sortosament, que veu on està el problema, veu que això tot és una exageració, i aquest pacte que proposa en Sánchez de dir, home, a veure, intentem aconseguir que els catalans vegin que també poden estar bé a Espanya, no? Bueno, jo crec que és un tema que ara en aquest moment, tinguent en compte la contrapartida, jo crec que és de bon intentar aprofitar-ho. Els bascos ho han aconseguit. Els bascos venen d'una guerra molt més grossa que la nostra i en aquest moment no hi ha problemes. Per què? Perquè també els hi han passat transferències, tenen el tema de les transferències molt ben pesades, tenen diners, bueno, doncs intentem aconseguir aquí. Clar, hi ha temes que quan hem intentat el de les balances fiscals, Madrid ens roba, bueno, va, mirem les balances. Avui dia, la intel·ligència artificial quasi que podries posar els dades en una màquina i saber si ens roba o no ens roba, no? El que passa és que quan mires les balances, resulta que et trobes, per exemple, que Museu del Prado i Catalunya té que contribuir amb 2.000 milions... Bueno, el Museu del Prado, a nosaltres, que, bueno, pues sí, pues que és d'Espanya, perquè no és només per Madrid. Hi ha una sèrie de partides que són de molt mal valorar, tant per ells com per nosaltres. Vull dir que això de dir que ens roben 20.000 milions cada any, ens hauria d'acotar a veure què passa. Hi hauria d'haver un interès real d'arreglar aquest problema que tenim tan gros i que ens separa i que produeixen aquests deus. Per tant, jo crec que hauríem de fer una mica d'examen de consciència tots, aquests que deien que no es havia de votar, l'Assemblea Nacional de Catalunya, que encara és partidària d'anar en un enfrontament directe. Jo crec que hauríem, tots plegats, hauríem de fer una mica de bueno, clar, en aquest moment no podem triar perquè ja veus, si ens governés Vox i el PP és per fugir del país, no? O sigui que jo crec que aquesta filosofia la trobo que faltar, una mica al mirar...
Josep.
Bé, jo en primer lloc xoca moltíssim veure aquests debats, perquè jo estic d'acord que cada partit polític defensa les seves idees i ha de ser així. El que xoca, de quina manera es diuen les coses, perquè ara, actualment, amb aquestes sessions de debat, sembla que es parla més de la manera que es diu, de no pas de lo que es diu. Vull dir, sembla que s'hagi trencat allò de tot s'hi val. Després, quan veus aquests debats, quedes una mica desencisat per l'interès per la política. Si agafem gent jove, jo he parlat amb gent jove de menys de 30 anys i em diuen, home, com veus aquests debats? A qui li interessa la política? Tenen potser una altra visió que diuen no hi estem d'acord de la manera que es fa política. Jo crec que hem entrat en aquest to de que potser, i podrem parlar clarament, que el PP es veia guanyador perquè lògicament havia guanyat unes eleccions i ara no ha assumit que les ha perdut. Però després aquest to de que ens hi ha una dictadura, ostres, això no té res que veure amb la realitat, perquè aquests pactes que es fan per governar, però des de tots els nivells, des de pactes municipals fins a, doncs, de governs ja estatals, són legítims, són democràtics i s'han d'acceptar. Tu pots guanyar les eleccions, però si a través de pactes de partit les perds, ho has d'acceptar. Aquí hi ha una no acceptació d'un partit que ha perdut. I suposo que després és la manera que es perden els papers quan tu no acceptes entrar en aquest joc democràtic. I això és molt trist veure-ho, no? Perquè ells serien els primers que ens haurien de donar una espècie de lliçó de com es fa una política de partit i més una política d'estat, de governabilitat. Després, aquestes comparances que es poden dir com a dictadura, ostres, jo això em sembla que aquesta gent que ho diuen haurien de fer una mica de reset, una mica de memòria i realment saber de lo que diuen. Per debatre una cosa i en un lloc tan important, doncs haurien d'estar ben informats. I va haver Feijó que va dir amb el Sánchez que convoqués eleccions. Si ell defensa tant la Constitució, hauria de saber que un precandidat no pot mai convocar noves eleccions. I quan s'accedeix al govern, ha d'esperar un any a convocar eleccions. Per tant, demanar al Sánchez que convoqui eleccions, perquè el que ha fet no hi estan d'acord, home, es llegeixi com a mínim la Constitució i clarament ho diu. Per tant, aquesta incoherència amb les frases, amb el que es diu, ostres, avui blanc, demà diré gris, o abans no és demà, sinó d'aquí una estona o d'aquí uns minuts diré diferent, xoca bastant.
De vegades també dona la sensació que hi ha assessors que patinen. Ahir, per exemple, en el cas de Feijóo li va voler retreure a través d'un poema de Machado una sèrie de coses a Pedro Sánchez i resulta que aquella lletra, més que de Machado, era de la Ismael Serrano, que dius, home, hi ha uns quants assessors aquí, no? És a dir, diguem que el nivell és molt baix.
Aquí,
que estem parlant d'un país, del Parlament d'un país, no?
Aquí, si em permets això, jo és un altre tema que trobo que el nivell que hi ha és baixíssim. Jo l'última tertúlia ho vaig comentar, avui dia no trobaries feina enlloc en una empresa que haguessis de tenir relació a l'exterior sense parlar anglès, sense parlar-lo bé. Llavors, que es pugui presentar un senyor de president del govern com en Feijóo, sense tenir ni idea d'anglès, sense parlar ni un idioma, això és que no ho trobaria, aquest senyor no podria trobar feina de gent comercial en una empresa que exportés. Llavors, l'Ayuso i l'Abascal, no us oblideu que eren dos ajudantets de tercera categoria de l'Esperanza Aguirre. L'Ayuso va entrar al Congrés, no va sortir perquè anava a la 64 i al final va entrar perquè van plegar uns altres. O sigui, tot, no tenen cap, o sigui, hi ha una preparació mínima i l'Ayuso en aquest moment sembla ser que és la que mana en el Partit Popular, una persona sense cap classe de preparació que desconeix. Bé, va estudiar periodisme, sembla ser, però tampoc ja no sé, va entrar amb la va fer entrar la Cifuentes, que es regalaven els títols i que no sé què feien. Vull dir, és que hi ha un nivell baixíssim, eh? I és una altra cosa que no puc entendre.
Jo crec que el PP té un altre problema, que té una lluita interna de poder, perquè ja es veu que l'Ayuso, la seva idea, potser no a títol immediat, però té unes perspectives de polítiques més amunt del càrrec que ostenta. I després amb en Feijóo suposo que hi ha aquesta distensió, no? Com va sortir a donar el discurs, doncs va sortir primer l'Ayuso, que no pas el candidat que tocava en Feijóo.
De fet, les càmeres enfocaven moltes vegades més a l'Ayuso que no pas al propi Feijóo, la qual cosa diria, home, jo fos en Feijóo, això a mi personalment no faria gaire gràcia.
I per això jo crec que el Feijóo ha canviat una mica el to, perquè era una persona, quan estava, doncs, bueno, a la regió de Galícia, doncs
moderat,
amb uns parlaments molt acurats, molt estudiats, i ara sembla que s'hagi ficat a l'alçada de l'Ayuso. Potser perquè ha vist que l'Ayuso, amb aquesta manera, doncs, de fer política tan avassalladora, li afavoreix la seva propaganda i la campanya electoral li va bé, els seus seguidors li augmenten, i potser aquesta discrepància pel poder potser li ha fet perdre una mica la línia que portava fins a llavors i entrar a l'alçada de...
Yo creo que estoy muy de acuerdo con él. La Ayuso no tiene talla para llevar una comunidad como la de Madrid, ¿no? Primero porque no tiene preparación ninguna. Esa mujer, aparte de llevar el tuit del perro de la Aguirre, no hacía otra cosa. Es decir, el Casado la puso porque por arreglos, porque pensaba que le iba a ir bien, la señora tiene ambición, ha contratado a uno de los mejores coaches que se pueden tener para hacer propaganda y ese le está haciendo, es la que está llevando, el que está llevando la campaña de. Ese es el que manda en Madrid. El JR, como se diga.
El Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, el Miguel Ángel Rodríguez.
Que había sido, ¿no? Recordemos. El cap de gabinet de José María Aznar.
Y con el mismo, si nos acordamos, con el mismo tipo de política, José. Era la época de váyase, señor González, ¿no?
Sí,
la
sí.
Época de este hombre. Y luego, es muy curioso, quiero decir, yo estoy de acuerdo, no hay nivel político, quiero decir, no hay nivel político, a ver si me sé explicar, no es que no sean hombres leídos, pero falta debate político en estas cosas, ¿no? En el Parlamento, falta a todos los niveles. Yo ayer, puede parecer que hay parte, ¿no? Pero por ejemplo la intervención de la Yolanda Díaz me parece que es la intervención que corresponde en un momento, en una sesión de investidura, decir, señores, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y lo voy a hacer de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y para eso me presento a gobernar. Que yo creo que el PSOE tiene demasiados problemas, demasiadas vergüenzas internas. Y entonces Pedro Sánchez también ha tenido excesiva vergüenza de decir en un principio: yo voy a mandar, quiero mandar y para eso he de conseguir unos votos, y voy a hacer esto, esto y esto. Y decirlo claro. Y le ha dado carne para comer, porque desde el primer momento, si no tenía más remedio y sabía que esto iba a ocurrir, él tenía que haber planteado el tema de amnistía desde el primer momento, con valentía, sin ningún problema, porque eso lo dan los votos, eso lo da los partidos que él tenía atado, y haber hablado con claridad desde el momento y no haber dado tiempo tanta especulación ni tanta... i tant de problema que s'ha creat en torno a aquest tema, no?
El que passa és que, si ell ho hagués dit de bones a primeres, diguem-ne, això no li hauria restat vots?
No. Bueno, a ver, después de votado, Joel, ja no hi ha més votos.
No, evidentment, és a dir, no, tu creus que ho hauria fet després de les eleccions?
Mano, con el resultado electoral en la mano.
Correcte.
A partir de ahí, él tenía que haber sido más agresivo en ese aspecto. Es decir, yo sé que tengo que gobernar con los nacionalistas y por tanto voy a destapar la olla. Y voy a destapar la olla y desde el primer momento sé con las fabas que cuento, porque lo sabía. Es decir, y yo estoy de acuerdo con él. Es decir, aquí nadie va a decirle no sabiendo lo que viene detrás de este. Es decir, si manda vos y el PP, ¿qué van a hacer? ¿Van a venir aquí con banderitas? ¿O van a venir otra vez a imponer el que o va a permitir o le va a dar la rodalía a Cataluña y va a parar las leyes LGTBI que quieren quitar en Madrid? No lo harían. Y por tanto, yo creo que tenía que haber sido más valiente. De acuerdo que hay muchos problemas desde el punto de vista político en los partidos. Hablábamos del PP, pero claro, tenemos al Paje ahí al lado. Me explico.
Tenemos
al González y al otro y al otro y al otro. El único que levanta el banderín es el Zapatero. Pero de todos los demás, dándole caña al mono para ver si lo dejaban cabo, ¿no? Yo creo que eso ha generado más caldo de cultivo todavía. Más caldo de cultivo. Y tendrían que haber sido valientes. Claro, eso nos lleva a un debate como el de ayer, un debate bronco, que alguien diga una dictadura. Le recordaron bien: oiga, mira el techo, los tiros están ahí arriba, eso es una dictadura, eso es una, no es esto, una dictadura, estaría usted en la cárcel en lugar de estar hablando aquí en el Parlamento. Es decir, habría que recordar estas cosas que son muy duras.
Sí, y bueno, yo por eso hablaba más de la mezcla de los problemas que van a ver a todos que... Jo ja ho resumeixo amb el de les desfatxatets, ja n'hi ha prou, però després mires i penses: home, a veure, Estats Units, Amèrica, com van fer la Constitució, estan amb dos partits. Per què? Perquè si hi ha dos grans majories, gent que pensa d'una manera, gent que pensa d'una altra, es van alternant en el poder i, en certa manera, uns controlen els altres. Hi ha moments que estan governant uns anys els partits, diguem, d'esquerra i ho fan malament, per exemple, entren els altres i hi ha una alternància en el poder que era una mica la base de la democràcia. Aquí, en aquest país, ens hem trobat, aquí ja vam tenir l'experiència amb l'Arrimadas, que això va ser, bueno, lo d'aquest partit de... ja no me'n recordo, els de Ciutadans, això va ser un altre desfatxatet, que sortia allà amb uns rètols, aquesta nena, una nena mona, la van buscar, una mica el cas de l'Ayuso, que és la típica nena, crec que dius tu, amb el gosset i tal.
I hem de recordar que l'Albert Rivera va guanyar a Barcelona fent uns cartells que sortia despullat, si us recordeu, que tothom parlava del rei despullat de les marquesines.
Va ser una cosa de màrqueting total. Llavors, què ha passat aquí? Que jo, a veure, en certa manera, home, a mi m'agradava més aquest sistema de que o es vota a l'esquerra o es vota a la dreta. A Catalunya, a més, jo tenia molts amics fora de Catalunya que em deien: home, vosaltres ho teniu bé, els que són d'esquerra es voten a esquerra i el que és de dreta no teniu que votar aquests del PP. Podeu votar amb en Pujol, que ja és una dreta catalanista vostra, que estaven les coses més delimitades. En aquest moment, esclar, ha resultat que només han quedat els partits que podríem dir d'esquerra, però és que el que tens a davant fa por. És que ha arribat un moment que... I clar, això tampoc crec que sigui massa bo, que només puguis... És que al final s'ha votat amb en Sánchez per reducció a l'absurd. És allò que dius: bueno, jo aquest, imagina't, que fos un que digués: jo no el vull votar. Doncs què faig? A qui voto? Només puc votar a Vox o... No, doncs tinc que tornar a anar a votar-lo amb ell.
És a dir, per demèrit dels altres, diguem-ne.
Exactament. I clar, jo penso que Home, jo crec que la base de la democràcia està molt ben pensat als països que la prova és que, per exemple, a França, el sistema francès, hi ha diversos partits, arriben al final i al final queden dos. Queden dos i al final la gent torna a votar qui dels dos que han sortit doncs pot votar. Clar, per què? Perquè jo crec que és l'ideal, l'alternància en el poder, un controla l'altre, en certa manera, que tampoc no...
Jo crec que... hi han passat dues etapes diferents, no? Abans, ja ho sabem, que a l'estat espanyol sempre es reparteixen qui governa. Hi ha temporades al PP, hi ha un desgast, després guanya els socialistes. Cada dos anys hi ha un desgast, torna a guanyar el PP. I així es va passar durant dècades.
No fins ara, pràcticament.
Pràcticament. Però ara ha canviat, perquè ara les majories absolutes s'han acabat. O sigui, no hi ha aquests dos grans partits que guanyaven com abans a majoria absoluta. Jo crec que ara és molt bo que necessiten els vots d'aquests altres partits nacionalistes.
No, perquè no, després... perdona, no tenien majoria absoluta. En Pujol va tirar de la rifeta molts anys amb aquells pactes que feia amb l'Aznar, que anava dient allò de pis al cova, sí, perquè no tenia majoria absoluta, sí, el PP.
Però,
necessitava algun partit, no? I el PP, sí, i els partits bascos. Era un
com
sistema...
Com que nosaltres, des que es va haver de menester els partits nacionalistes, nosaltres ja sé com hem anat bé. L'època d'en Pujol, què va fer? Va pactar amb l'Aznar, bueno, també va haver transferències, es va anul·lar els governs civils, transferències... Sempre nosaltres hem anat bé, sigui que el partit de Madrid sigui socialista o sigui del PP. Però sí que nosaltres hem set decisius. Després és la manera que nosaltres hem anat bé. Com nosaltres no érem decisius, que ja hi va haver anys que no varen ser decisius, què s'aconseguia a Catalunya? Res. Pràcticament res.
Bueno, val a dir que en general no hem aconseguit gaire res mai. Vull dir, sí, ens han donat unes transferències i unes coses, però nosaltres, el no poder recaudar els impostos, sempre hem estat en mans de Madrid. Jo amb això sí que penso que tant el PP com els socialistes, en aquest aspecte, no hem aconseguit mai gaire res. Ara s'ha donat una circumstància molt rocambolesca, que ara sí que podem...
L'època d'en Jordi Pujol també es va aconseguir molt, eh?
Sí.
L'època d'en Jordi Pujol també es va aconseguir molt. Hauríem de fer una mica de memòria.
Sí, aquell pacte del Majestic, però...
També es va aconseguir, eh? Vull dir, hauríem de fer una mica de reset de memòria que es va aconseguir molt. Jo crec que l'època d'en Pujol es va aconseguir molt per Catalunya i ara tenim l'oportunitat i s'aconseguirà molt entre Esquerra i Junts. Esquerra poder aconseguirà més de gestió, Rodalies... més impostos i potser Junts més de legislatura, però les dues coses sumen, tot és beneficiós per Catalunya. Jo crec que sempre hem tingut maneres de recaudar. Ara també hem de comptar que el partit que governi a Madrid, sigui el PP o socialistes, les negociacions són molt dures perquè ells tot i que ens necessiten totes les concessions que puguin fer cap a Catalunya, doncs pot generar també lluita interna entre ells, amb els seus seguidors, inclús amb els seus membres de partit. Per tant, juguen una mica a dues bandes. Fem content aquests partits perquè els necessitem, però també no aixequem gaires discrepàncies amb el propi partit. Les negociacions sempre són dures, tant per un costat o l'altre.
Yo creo que siempre, de hecho, Cataluña siempre ha conseguido algo. El pacto del Majestic fue muy importante, o sea, no olvidamos que se consiguió los Mossos de Escuadra, se consiguió la parte de la Hacienda, la recaudación de los impuestos del IRPF directamente de la comunidad, o sea, todo eso no se tenía, ¿no? Y le propuse y una propuesta interesante para Pujol que no aceptó, que fue tener un convenio propio de Hacienda para Cataluña como tienen los vascos. Y Pujol no quiso porque le interesaba más otros temas que no es eso. Hoy tendríamos posiblemente, como los vascos o los navarros, un tema de financiación exclusivo para Cataluña, ¿no? Pero yo creo que todo varía. Es decir, hay la sociedad ha variado, el tema de la gente joven que interviene de forma diferente, la forma de comunicación es totalmente diferente, todo va variando. Y yo, a mí sí me gusta este sistema. Y me gusta porque en el anterior, o sea, nunca podría haber habido, teniendo tantos votos del Partido Comunista como había tenido, o la izquierda, Izquierda Unida, como había tenido, por ejemplo, en este caso, Podemos o la gente de izquierda, nunca habría habido la posibilidad de entrar en un gobierno, nunca. Y sin embargo, ahora sí se ha hecho. Se ha hecho y se ha visto, en realidad, cómo las políticas de izquierda sí dan resultado. Sí dan resultado y no se rompe el país, no se hunde nada, aquí no se quema nada. Y ahora yo digo, bien, los partidos nacionalistas que tienen una representación, pero esto es el país. Este es el país que tenemos. Es decir, si aquí se vota independencia hoy, posiblemente no saldrá. Casi seguro, no hay tanto independentista como para tener una mayoría grande, pero bueno, pero se tiene que hacer. ¿Por qué no se tiene que hacer? ¿Por qué no se tiene que hacer ese tema con unas reglas de juego?
En aquest sentit, Bildu, aquest matí, quan ha comparegut al Congrés dels Diputats, també ha insistit en el tema de que el seu suport no és un xec en blanc i ha afegit que ha de ser la legislatura de la plurinacionalitat.
Correcto. Y yo creo que es aquí la riqueza de este tipo de democracia que tenemos. Es decir, yo estoy de acuerdo que en la segunda vuelta es más fácil porque se eliminan los partidos que no tienen presencia y mandan los grandes, pero volvemos a estar en el mismo tema. Es decir, hoy no tendríamos Rodalías, posiblemente, ¿eh? O sea, gracias a que Esquerra, o sea, yo aquí veo un reparto de papel de alguna forma, ¿no? Esquerra es más de tocar de peu, de más de pesar cobre, aunque no sean precisamente, ¿no? Rodalía es un paso importantísimo para Cataluña, pero importantísimo. Es decir, la cantidad de millones que supone Rodalía con la gestión, con la cogestión, con el gobierno, supone un cambio radical en la gestión. Y eso se tiene que aprovechar. Y yo creo que los de Junts tienen que aprovechar también el momento para hacer valer y hacer que se pacifique esto de una vez y que se vaya a un referéndum. Yo creo que tenemos que ir a un referéndum, pero ¿qué medio hay de que se vote aquí? ¿Pero se ha muerto alguien en Irlanda o en Canadá o en los demás sitios? No pasa nada, no pasa nada.
Sí, bueno, jo el que... A veure, no és que no vegi bé el que està ara, que nosaltres en aquest cas ens ha anat bé, no?, de poder tenir això. Jo el que dic és que totes aquestes coses de traspàs de Rodalies, no traspàs de Rodalies, quan ens van donar els Mossos d'Esquadra, però aquí hi ha un problema de fons, els que ho tenen més són els bascos. Aquests cobren tots els impostos ells i després, quan els tenen, després paguen a Madrid uns acords que hi ha d'un tant per cent, solidaritat amb el resto d'Espanya i tal, i tota la gestió la fan ells. Tot el de Saquideix, la sanitat basca, extraordinària, tot el que tenen els bascos, estan perfectes. Clar que són menys que nosaltres, són més petits. Clar, nosaltres això no ho hem aconseguit. Sempre ens han donat Rodalies. Jo voldria saber, junt amb Rodalies, quants diners ens donaran, perquè com funciona això, perquè és allò que et deia de les balances fiscals. En aquest moment a Madrid estan fent una estació de tren a Atocha, estan fent una estació nova impressionant que val mils de milions perquè estan fent el corredor, l'eix d'aquell famós eix que havia de passar per València, ara passa per Madrid. Mentre nosaltres no tinguem la capacitat de poder recaudar nosaltres i després pagar la solidaritat a Madrid, tot el que més a mi no em diu res. Ens han donat Rodalies, bueno, Rodalies... I quants diners ens han donat? Perquè el problema de Rodalies és un problema més que de gestió de diners, de poder invertir, de canviar línies, de fer coses com s'han fet en altres llocs. Això et dic que... Jo crec que aquí, per exemple, em dius això del grups, el Partit Socialista va estar governant Espanya. Jo crec que en Felipe González és el president que va estar molts anys governant Espanya i governaven amb... i tenien el govern gent del Partit Comunista, d'Iniciativa, com es digués, d'Izquierda Unida. O sigui, ja van fer la seva feina. Què va passar? Hi va haver alternància i van passar al Partit Popular. El Partit Popular va estar, pam, i va tornar a passar. O sigui, que això, en certa manera, jo no dic de treure els grups, els partits aquests, només faltaria, nosaltres hem de poder tenir un pes, no? Però jo aquesta... hem quedat orfes d'oposició. En aquest moment, els partits independentistes catalans, no podem dir que són d'esquerres o de centre, bueno, de centres, o no hi ha dretes, per dir-ho així. El Partit Basc també està allò en un centre, i ens hem quedat orfes de dreta, perquè, esclar, la dreta, quan la veus, és el que diem, fa por. Quan veus aquesta dreta actual, fa por.
Bé, jo crec que sí, que no ens hem de conformar amb el que ens han donat i sempre hem de voler més, perquè és el paper que ens toca a nosaltres, el ciutadà, sempre ha de voler més per Catalunya. Això sí que, lògicament, tots ens han els d'aquí i tothom que ens pugui sentir estarà d'acord. Però també hem de mirar que no tot es pot aconseguir de cop. És difícil, jo ja ho he dit abans, és molt difícil perquè cada vegada que s'ajuda a Catalunya se perden vots des de Madrid i cada vegada que es critica Catalunya se guanyen vots. De fet, aquests partits de Madrid, PP, PSOE, doncs ha de vigilar. És un joc d'equilibris, no és res més que això. Per tant, tot el que puguem aconseguir, encara que ens pugui semblar poc, suma i crec que és bo. Que potser no tenim el concert que té el País Basc, ni potser l'estatus que té les Canàries, que no ens recordem que les Canàries té més bona, diguem, fiscalitat, quasi, molt més que el País Basc. No té res que veure, eh? Parlem sempre del concert del País Basc. Les Canàries, si tu agafes, nosaltres canviem llibres a les Canàries, hem de passar a duana, tenen a duana. Des d'aquí a Catalunya enviar alguna cosa allà. Són millors, perquè ells varen aconseguir molt. Però esclar, nosaltres hem de lluitar, que ara potser no hem aconseguit una fiscalitat pròpia, però hem aconseguit una amnistia. No és fàcil, no és fàcil. Li ha costat, Junts ha costat, Esquerra ha costat, però no li ha estat fàcil al PSOE donant-nos l'amnistia, però sense que hi hagi una crispació desmesurada, inclús des del propi partit. Potser no haguéssim tingut que haver de recórrer amb una amnistia perquè el que va passar no havia d'haver passat. Potser ara tindré l'oportunitat de demanar més. Però jo crec que això era prioritari. Calia primer solucionar tota aquesta gent, perquè recordem que el PP no té gaire memòria. Ell, a l'època de l'Aznar, va fer l'amnistia amb 1.400 persones i hi havia membres de Terra Lliure, de terrorisme, i els va amnistiar el PP. Per tant, això del PP no té gaire memòria. Per tant, el que nosaltres hem aconseguit, que era prioritari, amnistia per tots els represaliats, que no són poca gent, jo crec que sobre la taula, sincerament, primer era prioritari. Després, ja anirem avançant. Junts ho ha dit, Esquerra ho ha dit, això no és un xec en blanc. Diu, tot just hem entrat, ara són 4 anys que anirem parlant i anem negociant. No vol dir que ho tenen assegurat.
Tu parles ara del moment, d'acord, això tens tota la raó. Jo m'anava, per això t'he dit que jo, més que analitzar la situació actual, volia aprofitar la conjuntura que s'ha donat per filosofar una mica i anar en busca d'un ideal. I a mi sempre m'ha sorprès que els polítics, quan tenen l'oportunitat, com ara, Sánchez, bueno, ha sortit, aquest tio és un habilidós impressionant d'aconseguir sortir president ara, doncs de dir, bueno, a veure, aquest problema amb Catalunya, quin problema hi ha? Doncs que volen recaudar els impostos, cony. Si ens deixen recaudar els impostos a nosaltres, una cosa similar al País Basc, el problema quedarà molt solucionat, perquè després ja no hi ha l'excusa de dir Madrid ens roba, llavors hem de marcar unes tendències, doncs anem per solucionar això, i anem a intentar aconseguir que puguin fer això.
Però el problema no és, o sea, no és dir, vamos a que nos den y vamos a gestionar, no, es que hay 12 comunidades más, ¿eh?
Sí, però hi ha una altra cosa...
Però és que les 12 comunidades quedaran a hacer exactamente lo mismo, y tiene el mismo derecho a hacerlo.
Però hay una cosa que a mi sempre m'ha fet gràcia. En aquests dies he llegit que Extremadura estan reclamant el tren i els estan fent l'AVE, Extremadura, que tenim... Bueno, a Extremadura hi viuen 800.000 persones, 4 blocs de pisos d'Hospitalet. A veure, vull dir, també a vegades el govern de Múrcia, vaig veure que havia fet una demanda, el jutjat fa d'anar contra... Bueno, és que a Múrcia... És que aquí les comunitats grans són Andalusia, València, Catalunya i el que és Madrid centre, Madrid ciutat. Tot el que més són comunitats molt petites. Llavors, Catalunya heu de reconèixer que té una història que no té València o que no té Andalusia. Andalusia segurament no li sortiria a compte recaudar-se els impostos, pagar a Madrid i pagar-se les coses a ell, perquè no té la força que pot tenir Catalunya, com passa al País Basc. Per poder fer això de recaudar els impostos tu i pagar a Madrid, has de tenir una capacitat molt gran de poder-ho fer.
Fixa't una cosa, vull dir, Andalusia no té aquesta capacitat, han manat durant 30 o 30 i pico els socialistes i continua sent una comunitat eminentment agrícola,
sí,
subvencionada.
Sí, sí, va,
per què? Perquè no ha hagut una voluntat política de... Ei, que no. Llavors, els andalusos diuen, escolta'm, tenim el dret a que aquí s'hi haga una cierta reforma, sí, en aquest aspecte. Jo crec que el... quiero decir, yo estoy de acuerdo con él en que la política, yo siempre lo digo, ya lo decía el Maquiavelo, es el arte de lo posible. Y el arte de lo posible, que ha sido que se haga una amnistía, yo digo, es un paso adelante porque hay que normalizar esto.
No,
que la gente no puede estar, y hay que normalizarlo y hay que encajar. Y hay que encajar Cataluña, le guste al Sum Sum Cordán, hay que encajarla en este país. Y es diferente. Cataluña es una comunidad que tiene una historia, y eso, nos guste más, nos guste menos, eso lo hemos de asumir todos y defenderlo, porque es su peculiaridad. Y por tanto, hay que hacerlo. Y romper el bipartidismo ha sido importante, porque fíjate si ha sido importante que en este país no tuvimos gobierno de izquierdas, porque prefirieron... abstenerse los socialistas y dárselo al PP y que no lo tuvieran y que no hacerlo los socialistas con Ciudadanos. Hasta esos límites de autoinmolación se puede llegar para aguantar el bipartidismo. O sea, el bipartidismo ha sido la base. Los padres de la Constitución que se hablaba pensaban que no quería esto nunca. Que no quería porque eran residuales. Los catalanes eran residuales y los vascos eran residuales. Y lo que no esperaban es que esto tuviera el tipo de transformación que ha ido teniendo socialmente, y claro, tienen una constitución pensada para el bipartidismo, que permite lo otro. Ese es el tema, pensarían, esto va a ser eterno, y no, aquí no hay nada eterno, nunca hay nada eterno. Y ahora, yo personalmente creo que es mucho más justo el tipo de constitución y el tipo de representación que tenemos que no la que hemos tenido. Pensemos que el mandato pasado, Teruel existe, condicionó muchísimos votos. Muchísimas veces condicionó el Parlamento por ese voto. Pero es que Coalición Canaria ahora se podía encontrar lo mismo. Con un voto en Canarias podía haber condicionado. Claro, pero es que es un voto. Claro, es que esta persona es residual, esta no vale, esta no cuenta en el sistema parlamentario. Claro que cuenta. A esa persona han votado 100, 200, 300, no sé cuántos miles de personas. Pero es que en Cataluña a Junts la ha votado un futimén. Y a Esquerra un futimen, a los socialistas más, y a Podemos nos han votado otro futimen, y por tanto todos tenemos que decir cosas aquí, porque si no estaríamos siempre, quedaríamos en el limbo. Por eso yo pienso que este sistema es mucho más, para mí es mucho más honesto, y pienso que además ahora es el momento de poder, en esta legislatura es el momento de poder asentar muchas cosas. Rodalías no viene sola, Rodalías viene con 170, con 1.700 millones que ayuda a poner ese, que es lo que se va a gastar el gobierno, o sea, Rodalías con el coste del gobierno. Y lo más importante, una oficina conjunta, gobierno español, gobierno catalán, que obliga a gestionar entre los dos algo tan importante como Rodalías, que son las más importantes de España. No hay ninguna comunidad que mueva tanta gente con los trenes como mueve Cataluña, lo cual hemos de descubrirnos, porque hemos logrado eso, ¿no? Es decir, bueno...
Molts mitjans de comunicació ja titulen que aquesta no serà una legislatura fàcil, i em sembla que tots hi coincidiríem amb això, eh? No seran uns anys fàcils, però seran segurament apassionants.
Muy apasionante.
Segur que sí, i ens donaran molt de tema per anar comentant.
Home, farem-ho.
Pep Planelles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Josep Oliveres, quan torne, ha estat un plaer sentir-vos. I tornem d'aquí aproximadament 3 setmanes, un meset, que ja serem a Nadal, i no sé, potser amb la pau nadalenca tot plegat es va posar.
Podem portar una mica de torró i celebrar-lo, no?
Molt bé. Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora, ja amb aires de cap de setmana. Gràcies per la confiança.